Novedades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Ginet. Avui comencem Pleiades parlant sobre les arts escèniques i per parlar-nos d'aquest tema tenim avui amb nosaltres Josep Manel Cassany. Benvingut, Josep Manel.
Hola, què tal? Bon dia.
És un plaer tenir-te amb nosaltres. Sabem que últimament estàs molt ocupat perquè només fas que gravar i gravar, però has fet un buit en la teua agenda. Moltes gràcies.
A vosaltres.
El nostre convidat naix a Montcada de l'Horta, l'Horta Nord. La seva formació com a actor la comença a l'Escola Teatre a Banda, on va cursar els dos primers cursos d'art dramàtic. Té una àmplia formació relacionada amb les diferents disciplines teatrals, de les quals cal destacar, entre d'altres, el curs de comèdia de l'arte impartit per Vicky Salvador i Yves Donc. Com a intèrpret, ha intervingut en més d'una trentena d'obres, moltes d'aquestes recordades pel públic com a grans èxits, com ara Ai Carmela, Ballant Ballant o L'Hostalera, totes de la companyia Teatre Micalet. Com a actor de cinema i sobretot de televisió, ha treballat tant a casa nostra com fora. Així, recordarem títols com Hospital Central o A Flor de Pell. Com a director, ha dirigit 24 espectacles des de 1986. En destaquem la primera de la classe de Rodolf Cirera, o Elles, de Darío Fo. L'any 2002, la seva faceta com a actor va ser guardonada amb el Premi Millor Actor dels Premis de Teatre de la Generalitat Valenciana per l'obra L'Hostalera. Anys següents, en el 2004, va ser premiat per l'obra Don Juan de Molière i el 2005 per Variacions Colbert, per Teatres de la Generalitat Valenciana. Josep Manel, a mi m'agradaria saber, més que res, sembla un poc de xafardeig, no? Però com i quan comences en el món del teatre i com et formes com a actor?
Molt bona la pregunta, perquè és millor començar al principi. I així. Comencé d'una manera bastant, bastant lògica per a la meva època. Jo veia teatre aficionat en el meu poble, a Montcada, i en la meva època hi havia com dos propostes un poc diferents, no? Que era la del teatre que venia ja d'abans, el grup d'aficionats del poble, que feien repertori, era més bé saineig en valencià i aquest tipus de teatre en valencià, que deien, no? Uh-huh. I l'altre era ja a nivell de l'institut, a nivell del patronato, d'educació i cultura, on hi havia un taller de teatre, on hi havia un grup que de gent un poc més major de la meva generació, però més o menys som de la mateixa, que ja treballaven obres i feien obres ja en un plantejament un poc més actualitzat i això, no? Impulsats, curiosament, per un retorn que va ser Don Blas, i això era la meva època, que el recorde un gran aficionat del teatre i mira, que aprofita per recordar-lo i fer-li un xicotet homenatge. Un home que va portar bastant al que és el teatre a Montcada. Així comença la meva curiositat i un m'enganxa, no? al teatre. Comença a fer alguna obreta en el grup d'aficionats del musical, en el local de la banda de música, i després en un taller de teatre en el patronat. A partir d'ací, jo continuo amb la marxa, però veig que ja arriba un temps, un moment en què dic, a mi m'agrada això i vull dedicar-me a això, i és quan me'n vaig a Teatre a Banda, que Teatre a Banda era una escola oficial que hi havia aleshores, estic parlant ara del 83-84, i vaig fer tard a l'escola superior, vaig arribar tard, ja havien fet les proves d'accés, aleshores com a alternativa tenia Teatre a Banda, que justament era Teatre a Banda perquè era una escola que funcionava, i això no em venia perquè era a banda del conservatori, curiosament. Perquè també era una època en què la línia d'ensenyament en l'escola superior diguem que estava un poc antiquada ja, necessitava renovar-se, no?, d'alguna manera, i justament professors auxiliars de l'escola superior van muntar Teatre a Banda, que d'ahir ve el nom. Si no m'enganyaren, venia d'ací.
Sí, sí.
No sé, curiós. Si igual és que era algú de, no sé, i feia rosa banda i tot ho associen a això. I així és quan jo comencé un poc a connectar més en una manera de treballar teatre ja a nivell més professional, no? O sigui, una base ja professional. El que passa és que al segon any d'estar estudiant jo ja comencé a treballar en una companyia anant de dansa, que curiosament el seu director, Edison Valls, és professor meu, i ja diguen que en fitxa, no? Aleshores ja el segon any era allò de treballar en Ananda, que justament també estava al costat, o sigui, materialment, físicament, el local d'Ananda Dansa estava al costat de Teatre Banda, en Padre Rico, així en València. I jo treballava tot el matí en Ananda Dansa i després per la vesprada, tota la vesprada en Teatre Banda, fent el segon any d'escola. De dramàtic, i després acabava a les 10 de la nit i me n'anava a Montcada a assajar, o sigui que estava tot el dia fent teatre, no? Així és com comença, més o menys, i a partir d'ací és quan pot començar tot. Comença a fer cursos complementaris, bueno, ja tot això.
El que està clar és que t'agradava, no? Perquè per estar tot el sant dia fent-ho havies de gaudir-ne, no? De l'experiència.
Sí, també el teu... La edat també t'ho permetia, no? No és que sigui un abuelo ara, però ara noto que em costa molt més fer les coses que abans. Dic, això que feia abans no podria fer-ho.
A tots ens costa més, a tot.
Sí, no? O sigui que... sí.
Parlem un poc del que acabes de dir, de la teua formació, no?, en arts escèniques. Has estudiat cant, dansa, ball, acrobàcia, esgrima... Destacaries alguna disciplina en concret en la teua formació?
Totes són necessàries per a l'art de la interpretació. Són necessàries perquè són uns complements que tard o d'hora utilitzes, no?
L'esgrima, ja, també?
Sí, l'esgrima, per suposat, perquè com a esgrima en si, com a
coordinació de moviments, o això?
I de batalla, o sigui, de lluita. Ah. Per a moltes obres, jo, per exemple, fer el Macbeth en Teatre Jove, i en el Macbeth, al final, jo feia de Macduff, i la lluita final, jo era qui matava a Macbeth, no? Aleshores, recorde que era una lluita de ben currada, una coreografia ben... I que pareguera que estiguérem amb les espases i lluitant de veres, que i era de veres, vull dir. Uh-huh. O sigui que... I ho recorde com un moment bastant especial, no? Perquè també tenies un punt de perill, i tots els dies es reproduirà allò, ahir no pots tallar, el teatre és el teatre, ja ho sabeu. I, o sigui, l'esgrima en si com a lluita, com a art marcial, per dir-ho d'alguna manera, és necessari. Després també, com a actitud, te fa estar treballar, per exemple, l'esgrima és estar alerta i relaxat. Això, per actuar, és bàsic, és primordial. Estar alerta i relaxat. Aleshores, és un complement molt important per a l'art dramàtic. I, evidentment, totes les altres especialitats del teatre, la comèdia de l'art, que és un tipus de teatre que eix a Itàlia i uns personatges es mouen de determinades maneres, tenen una psicologia i un estatus social concret, i treballes amb una màscara, amb una carassa, que tècnicament també te porta a condicionar-te i a limitar-te i dominar ixe codi, no?, de treballar amb una carassa, que després va desapareguent. Arriba Goldoni i ja desapareix la marca, però queden els personatges de la comèdia de l'art, no? Té una evolució també, o sigui que... I tot és important, el cant, el ball, perquè tard o d'hora has de ballar. Clar, jo ballarí professional no sóc ballarí professional, jo treballo dansa, en anant de dansa, per exemple, i en ball, en Julià Greco, s'ha fet de dansa espanyola, hem fet ball de saló, hem fet dansa contemporània, un poquet de tot, no? És una base que després, tard o d'hora, les de treure, el ballant, havien de ballar. El que passa és que no teníem el condicionament de que havien de ser ballaris professionals, perquè ballant, justament, és una sala de ball on va la gent normal a ballar com som nosaltres, o sigui, no teníem que fer allí grans coses. Ara, teníem que ballar, vull dir que...
I que no queda la cosa molt malament, no?
Exacte.
Bé, mirant el teu currículum hem pogut comprovar que ets un actor que interpretes tant autors clàssics com contemporanis. Per tu, on et trobes més a gust? En quina mena d'autors?
Jo la veritat és que no sabria dir-te, vull dir que... que cada codi, cada... no gènere, perquè en realitat estem parlant de teatre, no? Però cada època, cada codi literari dins del que és la literatura teatral, té les seues parts interessants i xules per a disfrutar, no? Per exemple, el llenguatge de Shakespeare, no? I Pinter, que no tenen res a veure. Però, clar, en Shakespeare treballes molt, disfrutes molt de la metàfora, del text, a part de que el tio és un expert en posar-te en una temporalitat, no? Per això el teatre de Shakespeare és tan, tan universal i està tan viu, perquè és igual que passen anys, és un especialista en és que és igual que siga l'època que siga, no? El discurs dels personatges és, el veus encara, se reflexa encara avui en dia. El treballar la paraula en Shakespeare és molt diferent de treballar en Pinter. Per exemple, Pinter, per tot el contrari, és molt interessant. Pinter diu molt amb el silenci i la pausa. De fet, silenci i pausa és diferent, no vol dir el mateix. Per exemple, una pausa és que tu continues, estàs parant un discurs, parem, però continuem en el mateix discurs. Un silenci és quan després canviem de tema, no? Per exemple. Yeah. Són subtileses dins de...
Sí, 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 sí.
I Pinter, bueno, a mi Pinter m'encanta. I a mi, jo sóc un actor bastant de pauses, un actor que se sent molt a gust quan no parla. A més, de veres, Regina. Després m'ha tocat parlar molt i tal, però sóc un actor que jo em trobo molt a gust quan no parle i quan estic dient coses, no? De fet, el mim, no el mim d'una manera més Marcel Marceau, que m'agrada i el respecte, però és un codi que m'agrada molt també, no? M'agrada molt. O sigui que això, respecte a la pregunta que feies, que jo ho disfrute de tot, la veritat. Tots els codis, em trobo bé en un clàssic, en un contemporani, en un avantguardista total, en no sé...
La cosa curiosa és que saps transmetre els teus sentiments, perquè jo recordo, bueno, suposo que en això coincidim tots, no? L'última obra teua que vam veure és la de Gosses, que vau interpretar així a la Politècnica. Vull dir, la teua expressió facial és que és increïble, vull dir, la varietat, no?, que tenies, o sigui, ens ho vas transmetre d'una manera... És que van gaudir moltíssim, eh? En això que dius, en els teus silencis o pauses, que seria en este cas?
Sí, sí.
Seria una pausa, no? Perquè continuava el discurs.
Sí, sí. En altres casos canviem, però bueno, és una sutilesa. En definitiva és pausa, que estan dient coses. I moltes vegades també, en aquesta pausa també el públic s'identifica i sap, està pensant, pot ser que estigui pensant el mateix que tu. I quan reacciona és com ella que era reaccionat. Aleshores n'hi ha com una complicitat,
sí,
no?
Sí, sí.
Que...
Sí, jo el que volia comentar és que en el cas de Pinter, com tu dius, cal parlar a través dels silencis, no? Expressar les emocions o les idees a través dels silencis, però en canvi, en el cas de Shakespeare, jo el que trobo sempre és que per a un espectador contemporani la quantitat de text i la densitat conceptual d'aquest text moltes vegades és un repte important. No estem acostumats a aquesta densitat, no? La televisió no ens dona aquesta mena de missatge, no?
No,
i suposo que per a l'actor això també deu ser un repte enorme.
Sí, la televisió, evidentment, col·labora poc al respecte, perquè se ho dona tot... és un altre ritme i és tot molt concret, encara que de vegades s'esplayen en coses i en publicitat, sobretot, però, clar, entrem dins d'una dinàmica comercial televisiva que no podem evadir-se d'ella. De fet, bé, parlant de textos densos, com Shakespeare, que dius i tal, evidentment han patit adaptacions, vull dir, se van adaptant també als temps. O sigui, ara una obra, el públic, una hora de 3 hores, és difícil que l'aguante. Vull dir, i jo mateix, jo estic inclòs en la història. Això no vol dir que no la disfrute i no m'importa si dura 3 hores i tal. Però, pel que siga, s'ha anat evolucionant per aquest camí. Vull dir, coses que el text pateix, moltes vegades és una llàstima llevar això o... També està la gràcia, o sigui, se crea com un altre ofici, l'adaptador, no? L'adaptació del text al muntatge i tal. Clar, també depèn d'on estiguem. Així, les 3 hores difícilment els anem a suportar, perquè hem anat per aquest camí. En Alemanya és diferent. En Alemanya també perquè fa fred. I ara gosses, per exemple, dura una hora i alguna cosa, i te diuen una hora i pico, i bueno, i te l'armen. Almenys dues hores. Vull dir que, això què vol dir d'una hora i alguna cosa d'espectacle? No, no. També perquè estan acostumats, han evolucionat per ahir. També penso jo que el clima fa molt. Sí, a Rússia, a Alemanya, la gent disfruta del teatre també, però perquè s'està calentet en el teatre. Què collons, parlen clar.
Si fan l'esforç, sí, no. Si fan l'esforç d'eixir de casa i gelar-se pel camí, com a mínim després volen estar un parell d'hores calentets.
Clar, clar. Igual tarden més en el trajecte que en el que dura l'hora.
I semblarà una ximpleria, una tonteria, però a mi no ho és. Estic convençut que...
Que és així, sí, sí.
Això també ho deia un director, el director del Don Juan, de... i de la bona persona de Sessuan, que és Konrad Siedrich, és un director, és alemany, ell és d'alemany, encara que ha treballat a Barcelona a temps, és un alemany que parla molt bé el català, parla molt bé el català, li veig vostè parlar el castellà, és una persona que no... molt habitual, no? Un tio molt interessant, és una persona major me refereixo que té ja 70 anys, i també deia això, o sigui, que ell ho afirmava, a dir.
Sí, sí.
És que nosaltres també estem acostumats a això. El clima ens condiciona molt. El clima és una de les coses que condiciona a la cultura, vulguem o no. En el menjar, evidentment, en tot.
Sí, sí, jo sabia que formava el caràcter, però en aquest aspecte
no desconeixia. No havies caigut.
Sí, sí. Les coses són bé, perdona, les coses són molt lògiques. A vegades dius, sí. Són d'una lògica tan aplastant que dius, sembla simple, inclús.
Sí.
Això és la vida.
Ja.
A veure, perquè estàveu comentant abans amb Josep, jo volia comentar-li una afirmació que es diu que cada representació és diferent. Jo recorde, perquè tinc memorieta i me'n recorde, que moltes vegades en algunes representacions de Montcada dèiem, avui Josep ens ha transmès encara més el que pensava, no? Les primeres obres que feien per allí, que jo vaig poder estar també. I aleshores això, Josep, cada representació, de veritat, en el poc que vaig poder jo participar, era diferent. És cert això o com?
Sí, evidentment és diferent perquè són dies diferents. Els programes de ràdio són dos diferents. Encara que canviem moltes vegades el discurs que... encara que tinguem el mateix discurs tots els dies i la mateixa línia d'acció i el mateix tempo i... no va ser mai igual, perquè un dia menges... Ja anem al que estàvem parlant, Un dia menges bollit i un altre dia menges un putxero. I la digestió és diferent. Yeah. El teu cos ja no està igual.
Sí, sí. Per a cantar mai pots carregar molt. Has de menjar coses lleugeres, perquè si no, el diafragma apreta i aleshores
exemple,
no pot ser.
Ja o sigui, que ja n'hi ha... és molt subtil, però
no, és de veritat.
Home, tu tractes de fer... d'interpretar, de reproduir el mateix. Sí. I després també, dins d'eixa representació, d'eixa mecanisme, o d'eixa mecanització, millor dit, de la representació, és tal que tu vols aportar per a que siga més subtil i més... Moltes vegades un actor pot ficar-la directa i ja està. Però notes que si tens un company o companys al costat que fan uns personatges, hem d'escoltar-nos molt. Escoltar és bàsic també en el teatre.
L'harmonia que ha d'haver-hi de grup, exacte. El treball de grup, que és molt fonamental.
Exacte. O sigui, és evident que cada representació és... Per això també és lo xulo del teatre, per això també volem... els actors en general, les actrius, en general, que jo sàpiga, el que més ens agrada és el teatre. El que passa és que, clar, avui en dia has de fer televisió. En el 2007 els actors hem de fer televisió, inevitablement. I està molt bé. Està molt bé. Ara esperem que també se dignifiqui un poc més també lo de la tele, però això és un altre tema, no? Vull dir... que jo penso que la tele té més ventall a nivell de dramàtics, no? Jo penso que s'està limitant molt a la comedieta i a la cosa pija, per a mi. N'hi ha molta pijeria, massa pijeria allà. Crec que fa falta una miqueta més de... Que pare que, mira, és que això no li interessarà a ningú. Ja, pues, i li interessa el que s'està fent? No sé. És un altre tema, vull dir que... Això és per a parlar-ho més espai, no?
Josep, amb la companyia Teatre Micalet, que hem parlat abans, treballes en moltíssimes obres. Si hagueres de destacar-ne alguna, quina seria?
Ui, això
o de totes tens un bon record?
De totes tinc un bon record, d'altres més, evidentment. Jo tinc un molt bon record, per exemple, d'Ai Carmela. Ai Carmela, perquè és una obra magnífica i és un repte actoral, vull dir, és per a un actor i una actriu, que molta gent no sap que és una obra de teatre, quan és la pel·lícula. Sí. Per això dic que és una llàstima dir, com pot ser que no sàpigues que és una obra de teatre? Com pot ser que al·lucines quan te dic que només hi ha dos personatges? Només hi ha Carmela i Paulino, Variedades a lo fino. Només hi ha ells dos. I és tan xula l'obra. I com t'explica que lo millor de l'obra de teatre no hi ha en la pel·lícula? I la pel·lícula està estupenda i està molt bé. Però conta una part. Perquè ella desapareix després de morta, hi ha com una mena de flashback. O sigui, flashback no. Flashback és quan fan la funció, és el flashback. Però és que el directe, el present, és que ella desapareix allà en el teatre, que ella està allí sol, ella morta. I ahí n'hi ha una cosa també d'ella morta i ell, que és lo xulo de la funció. Això en la pel·lícula no està. Total, que m'estic enrotllant molt i la pregunta era què destacaria Ai Carmela? És una de les que destacaria per això, perquè va ser un treball molt xulo, un repte per a qualsevol actor i actriu li agradaria fer aquesta funció. Jo he tingut la sort de poder-la representar i tinc molt bon record d'aquesta funció. I moltes. La Ruleta Russa me pareix un espectacle fantàstic, del Micalet. Ballant és una cosa per a mi un poc més parateatral. Ha sigut més fenomen, una cosa més comercial, dins de que està molt bé artísticament, però per a mi no és teatre. És teatre en un sentit, però no és teatre en la seva totalitat. No hi ha paraula. Vull dir, jo vull fer tres representacions del Ballant en un dia, però tres del Carmela o d'una altra ja és més complicat. Perquè sóc actor i ho sé. I amb tots els aspectes el Ballant. El Ballant té una puteria, és que fa... La música transporta i és la clau que té. La música te va transportant i la gent s'emociona. I quan més major és un, més se va anar emocionant perquè té més referències i més vivències, no? Mm-hmm. I és el que atreu. Té un tempo i després també no has de pensar molt, no has d'escoltar molt, perquè... I això, com no estem molt acostumats, la gent és més fàcil. I per... Sí, això era així. Vull dir, això era així. La lògica és la lògica. O sigui, sí, sí. Moltes vegades, això, no, la gent no té ganes d'escoltar molta història. Prestar atenció, i cada vegada és més complicat, per culpa de la tele també. Uh-huh. I jo ho estimo tant també. Jo ara, en els últims anys, estimo tant la gent que ve al teatre que diu, mira, estan en casa mirant la tele. No esteu en casa mirant la tele. Esteu veient una obra de teatre i teniu gent al vostre costat. Sobretot això. No estàs en la mesa camilla que dic jo i damunt comentes coses. No. I no parle de gent major, eh? Parle un poc en general. O
sigui, però això jo penso que passa en tots els llocs, però també vas al cinema o escoltar música.
Sí, sí.
I dius, així la gent que ha vingut.
Sí.
No ho sé.
Jo. Per això, perquè s'ha perdut, penso que bastant... És com, per a molta gent, és un poc novetat ara anar a algun concert de música, alguna obra de teatre, a una cosa en directe. És bastant novetat. Jo ho note. I estàvem parlant del Ballant, que està molt bé, i de la companyia Teatre Micalet, i destacaria, per suposar, l'Hostalera. Va suposar el primer premi de teatre, per a mi. I nominació als Max, també. Va ser el primer actor nominat als Max de teatre. Cosa que em dona pues, molt d'orgull, que tot hi ha que dir-ho.
I tant.
I els Max de teatre, això què? Pues això són com els Goya del cine espanyol, però són com els Goya del teatre. Ah, ja ho entenc. Ah, vale, ja està. Vale, molt bé. Que el teatre sempre hi ha que...
Explicar-lo.
Sempre darrere, no?
Bé, Josep Manel, Elisa t'ha preguntat el que destacaries de la companyia Teatre Micalet i has anomenat una sèrie d'obres, però a mi m'agradaria que ens comentares l'obra de Metamorfosi que vas fer l'any 1991 on la vas escriure, la vas dirigir i la vas interpretar. Aquesta experiència de fer les tres vessants, com va ser aquesta experiència?
Aquesta experiència partís de l'Escola Municipal de Teatre de Montcada, que jo, juntament amb altres companys, vaig muntar en el 1987. I, o sigui, fa 20 anys, no?
Sí.
Molt bé, perfecte. Me l'acaba de donar ara mateix. 20 anys, molt bé. Aleshores...
Van caent.
Aleshores, este és un dels primers treballs que es van fer, bueno, este va ser el 91, en l'escola. Aleshores, era un treball d'alumnes que van fer de creació. Este era el primer curs. I hi ha una cosa que treballem en art dramàtic, sobretot en el primer any, que és la creació d'una imatge animal, de les coses que treballes. Tu et fiques dins de la pell d'un animal, no? I veus quins impulsos té, i te fiques en... I és molt, molt interessant de cara a conèixer tu també, i coses d'interpretació, no? Aleshores, a partir d'este treball, jo vaig proposar la idea de fer un treball de metamorfosi. Eren improvisacions a partir dels animals, i hi havia com escenes, per exemple, hi havia gent que treballava unes gates, no? Hi havia quatre xicones que treballaven es ficaven en la pell dels gats, i vaig proposar un càsting, i eren com actrius que anaven a un càsting, tenien una certa competència entre elles, i a poc anava evolucionant l'escena, s'anaven convertint, anaven fent com... Passaven de dona a gata, a gata a dona, i després ja a gata definitivament, o sigui, no hi ha una progressió. I este era el muntatge, o sigui, l'essència era esta, eren com sketch soltos, sols, escenes soltes, i clar, d'ahir de les improvisacions anem proposant coses, anem ja definint, concretant text, o sigui, d'ahir el treball de dramatúrgia, i la direcció i tot això. Este és un dels treballs que... Però és un treball de final de curs de classe, no? Que era que també aprofite per a parlar del teatre de base, no? Ara estem parlant de teatre de base. El fenomen escoles municipals de teatre, que va sorgir a partir dels anys 85, per ahir. Les primeres van ser Silla, Aldaia, Montcada... Jo recordo que fèiem... Que ara són tots... Bueno, estava a Verola, per exemple, portava l'escola de Pussol... o sigui, gent... Que estem ahí, no? I que també va ser un poc propulsors poc d'este fenomen, que era apropar, plantejar el teatre i treballar el teatre des d'una altra base. No deixar-ho un poc a l'aficionat, no? Allò de dir, inclús de tenir males experiències, d'un poc de buscar la vida i fem el que podem, que està molt bé, però tenint ja professionals que podríem un poc ensenyar coses, no? Més que ensenyar, ajudar a descobrir, no? Però, bueno, això ja és matisar massa. I alhora això, crear, no crear actors, sinó que crear actors, que hi ha qui volguera ser actor a nivell professional ja té l'escola superior i altres alternatives, però això sí que és un motor per a poder-lo animar, no? De tota manera, si no vol ser perfecte, el teatre aficionat ha de continuar i el teatre de base ha d'existir. I sobretot, el que fas és crear espectadors, ja no... que és la que... Descentralitzar un poc el teatre, portar-lo als municipis, és un poc aquesta dinàmica, no? Que era molt interessant. I entre elles, ara, pues, parlant de metamorfosi, recordo que és un dels muntatges que m'han fet a l'escola, un de tants, no? I com a experiència, per a mi està fantàstic. A mi m'encanta també la pedagogia teatral, m'encanta donar classes.
Ho deia jo perquè es juntava els tres vessants, no?
Sí.
D'autor, intèrpret i director.
Sí. Sí, això és una cosa que és una dinàmica que porta bastant. La d'autor ja no tant. En aquest cas sí, perquè era un poc de treball de creació i tal. Escriure jo ja he fet més adaptació d'algun text i tot això. Ja he tingut prou en assumir, interpretar, en dirigir i fer treball actoral també a nivell de l'escola. Pues, o sigui, de partir també de la base de que tots, si volem actuar, podem actuar i ja està. No és allò de que tu no serveixes i tu sí. No, això per a mi no existeix i ja penso que és molt important també.
Així vols dir que així tots servim, no?
Sí, per suposat. Per suposat. Després ja... Que moltes vegades algú diu, jo no servís. No, tu no és que no servís, tu és que no vols, que és diferent. Ah. No m'enganyes.
Bé, una altra experiència que has tingut va ser com a director i també com a professor en el grup de teatre independent Avant el Carro del Ginet. Què destacaries, en aquest cas, de la teva experiència en Avant el Carro?
Però mira, això és una... Jo després de deixar l'escola de Montcada, ja fa uns anys, encara que després ja que un lapsus uns anys i després jo me vaig empenyar en que aquesta activitat hauria de continuar en Montcada, no? Perquè, clar, tu eres d'allí i vols que això estiga, evidentment, i més quan tu has estat... Després van aconseguir que continuara, i de fet encara continua. Enguany encara ja no ho sé, això ja no puc parlar. Bé, jo ja ho vaig deixar, també perquè jo professionalment tenia... M'absorbia massa coses i no podia assumir-ho, no? Aleshores, després al temps em vam oferir en el Ginet, que ja s'havia muntat una escola municipal també i ja tenia una continuïtat. La companyia Avant el Carro era qui gestionava l'escola municipal, el seu grup, o sigui, que feien produccions, i em van convidar, em van a veure si podia assumir. Em va pillar bé i vaig entrar a treballar amb ells. I era això, a l'escola també, només treballava un dia a la setmana, dissabtes en aquest cas, i era pues, això, donar classes durant l'any i fer un treball de final de curs, i el cos del grup, la companyia, fer-los un muntatge o dos a l'any. L'experiència bona en el sentit que aquesta gent molt interessada, jo, per exemple, el tracte que he tingut allí no l'he tingut en Montcada, en un altre sentit. Vull dir, és com que nadie es profeta en su tierra, no? O sigui, jo, per a cobrar qualsevol cosa, les classes, era tot una odissea, era tot un no sé, un hàndicap que no te pots ni imaginar. Així no tenia que preocupar. Així l'únic que feia era dedicar-me al que jo em dedicava. A donar classes i a dirigir, que era la feina. Allà tenia que fer assumir moltes
coses. Però això és perquè a Montcada ens coneixem. Això és el problema que tenim, perquè en la coral passava el mateix amb el director.
Sí, eh? Sí, és una cosa que, mira, que el refrany o el dit es confirma, no? Que...
Sí, sí.
I l'experiència que preguntaves molt bé. O sigui, la gent per a mi és fantàstica. Tinc un... Ja vaig acabar l'any passat. Em sabia molt greu perquè haguera continuat, però no podia continuar. I jo estic, bueno, un tros del meu cor està en el Ginet, ells ho saben, i continuarem, o sigui, ja sabem que farem alguna altra cosa més endavant i tal. I l'últim muntatge que va fer va ser la primera de la classe de Rodol Cirera, amb dos de les actrius d'allí, Elena i Isabel, dos xicones estupendes, dos actrius estupendes, i van fer un treball xulo, molt bonic. Tindrà uns premis en un concurs en Cullera, per exemple, i va estar xulo perquè també el premi a la dicció també es va donar a elles, i justament el va donar Rodol Cirera, l'autor, no? Mm-hmm. O sigui que va ser... I bueno, parlant de Rodol Cirera, per això, que també des d'ací una salutació al gran mestre, i aprofitem.
I en relació amb aquesta faceta com a professor de teatre, vull comentar-te una cosa. Els personatges públics que eixen sovint en els mitjans de comunicació, etc., com per exemple poden ser polítics, però també locutors de televisió, etc.,
sí,
tot com famosos, prenen classes de teatre per a veure com s'han de comportar en públic?
O sigui, és polític,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
És que eixen a Polònia, sí.
Per exemple, no? Sí. Sí, sí, sí. No sabràs,
alguns,
no sabrà,
alguns
no. Que
hi hagué una època en què molts mestres, per exemple, professors, feien cursos de teatre. Mhm. Feien cursos de teatre.
Professors de universitat.
Sí, sí, professors de universitat, mestres d'escola, mm-hmm. Els feien cursos perquè els anava molt bé. Després altres també feien veu, perquè tenim problemes en la veu, sobretot en els mestres d'escola de més menuts, no? Ja saps que... jo no sé si faran cursos o què. Si es fan, molts, la majoria, ho fan molt mal, eh?
No, o sigui que... no els aprofiten.
No són com Vicenç, no?
No els aprofiten, o sigui que... Però bueno, escolta, tot té els seus avantatges. També, és que si ho farem molt bé també, dius, nosaltres què faríem?
Yeah.
No ens interessa, tampoc, no ens interessa que ho facin bé, no? De vegades, dius, estem promocionant, volem que el teatre, volem que els actors, i de vegades un company diu, ja, tio, però no tant, perquè si no es quedaran sense faena. I dius, també té raó.
No, i de fet, no hi ha gent que quan... a molts polítics sí que s'estilla de teatrer, no? Diuen, això és un teatrer.
Sí.
No?
Sí, la paraula teatrer és també el futbolista que es deixa caure i fa teatre, fa teatre. Jo dins de... Hi ha una cosa que dic... moltes vegades quan dirigis, sobretot quan estic dirigint, anem a intentar fer teatre, no anem a fer triato. És una cosa que tinc jo com... Triato, tots sabem, ja n'hem fet bastant. Ara anem a intentar fer teatre, va.
Vale, abans comentaves del suport que s'ha de donar un poc al teatre, me pareix, ho has comentat ara. Aleshores, en una notícia que teníem, l'any 2006 es va firmar un conveni entre la Conselleria de Cultura i Ràdio Televisió Valenciana amb la intenció de promoure les arts escèniques, espais, per exemple, com Agenda de les Arts, entre d'altres. Intentaven doncs, donar-li més promoció a totes les activitats que es pogueren fer en els diferents teatres. Aleshores, sembla que va haver-hi un increment del 12% d'assistència al teatre. De tota manera, jo et pregunto, però com a professional ho coneixes millor que nosaltres, trobes que en l'actualitat anar al teatre dependria de veure-ho també en la televisió, aquesta relació que comentàveu abans, tele i teatre?
Pense que tota promoció va ser positiva. Després parlarem de percentatges, però alguna cosa farà. Això és evident. Si no, la publicitat no existiria en televisió tampoc, no? No m'aprofita per a res, no. Serà perquè tindran resultats, no? Això com a punt de partida, això que està bé. Pense que no li s'ha donat la promoció que toca, no? Perquè, i més mirant-se en altres llocs, mirant-se al costat, a Catalunya, per exemple, que no té res a veure, estem a anys llum en aquest sentit de Catalunya. I hi ha una interacció, i jo se té que crear una interacció, no sé si interacció seria, m'explica bé, però ha de ser com una cadena que després s'unix una altra vegada, que forma com un cicle, perquè avui en dia molta gent, per exemple, jo sé que ha vingut a Altalia per veure'm a mi. I l'altre dia m'ho van dir, vull dir que encara que sigui una persona, però segur que no és una persona. Això tampoc vol dir que si tinga que ser l'objectiu, m'explica. Ha vingut a veure'm a mi perquè ara s'estiu m'han vist en televisió. Uh-huh. M'han vist en un cartell i m'han dit, anem a veure'l. Uh-huh. I han vingut per això. Això uh-huh. és, ho fa la televisió, no? Ja. Bé, tenim ahir però això no vol dir que tinga que... Això té un perill que ara després explica també. I si no me recorden, m'ho recordeu. Perill, però perill gran. Aleshores, el teatre s'està promocionant. Ha hagut un programa que és La Nau, que per a mi pensa que en Canal 9 és molt interessant i fet per gent que ho fa molt bé i amb molt d'interès. Podrà fer altres coses millor, altres pitjor, però està molt ben tractat i pensa que té molta dignitat. Això està ajudant. Després, en horaris, un poc, també, un poc...
A la una del matí.
Sí. Bé, però mira, almenys ja, saps?
Sí, bé, com a mínim ho fan.
Com a mínim, o sigui, que ho respecte.
Que el grave, sí.
Exacte.
Sí, després... Aleshores, pensé que això és una cosa que se tenia que haver fet ja fa molt de temps i que el que pare és que sí, quan se fan coses així, o vegem això, ho vegem com... Ara està molt bé, a nivell d'audiovisual s'estan fent moltes coses. Ara, perdona... Altra cosa, no. Ara s'està fent alguna cosa. El que passa és que, com així, hem fet tan poquet, quan fem alguna cosa, ho veiem com extraordinari. No. Yeah. Això és un poc... Per a mi, estem ara en el punt de partida. O sigui que...
Jo sé que... Comparació de zero, no?
Clar. Però així també caiguem en el que som com conformistes, no? Som yeah. com... No. Està molt bé i, val, de puta mare. Però, espai. No flipem, que tampoc és per a flipar. Llavors, en aquest sentit, pensé que sí, que ha d'anar a més. I que la televisió ajude al teatre i el teatre ajude a la televisió. Perquè la gent descobrisca el teatre també, que molta gent no l'ha descobert. I se fan coses molt interessants i està molt bé. I està molt bé anar i estar prestant atenció en un lloc que no pots fumar ni beure, si vols beure aigua o Fanta, no sé, saps? Això és molt interessant per a la salut de la gent també, de la societat. Però bueno, no anem a fer ara discurs social i perquè no toca. Però de pas sí que dic, és de veres. Fa falta una miqueta de relaxar-nos i sobretot la gent jove també. Jo he començat a tindre discurs de major. De vegades dic, però què dic jo? I bueno, la pregunta que deies o el tema que parlàvem, que és... està bé, s'ha fet alguna cosa, però s'ha d'apostar més. Així, de sobte, un actor treballa una miqueta en televisió i repeteix i tal, i ja, ui, ja estan preocupats perquè s'ha treballat massa. Però sí, què passa? Què passa així? Sí. Bé, i què? Vull dir, és un poc... Bueno, tenim un altre hàndicap així, una altra limitació, que, clar, és la llengua. Això és un altre tema. Això condiciona molt. Això és una de les coses que condiciona molt a l'hora de poder progressar i de que les coses siguin molt més normals, no? Més lògiques, però bueno.
Bé, continuant amb el tema de la televisió, del teatre de la televisió, entrarem ja en les diverses sèries de televisió que estan fent Socarrats, maniàtics, autoindefinits. Quina creus tu que és la clau de l'èxit d'aquestes sèries?
La clau de l'èxit és... La primera clau, per a mi, és que s'hagi deixat fer. Perquè projectes així ja fa més de 10 anys que estan en els calaixos o en les papereres de les oficines de Canal 9. I ho sé perquè sóc testimoni d'això. Carles Alberola, el Vena Teatre, autor, director, ja fa més de 10 anys hi havia una proposta d'una circom escrita per ell i interpretada per ell, recolzada per una productora que era la que, quan fèrem Herència de Sang i A Flor de Pell, en aquella època que va ser final del PSOE, principi del PP, Herència de Sang, que deia allò que era l'herència del PSOE, quan ja se n'anaven, mos deixaren... Gent, tants anys no heu fet dramàtics i ara, a última hora, és quan venen aquells. Vale, doncs, molt bé. No vaig a parlar de política, no vull, però estic parlant de coses concretes, no estic afavorint ni uns ni altres. Això és el que hi havia. Ja hi havia una proposta, i no s'ha fet, una sequia brutal de dramàtics. No s'ha... On ha estat? Pel que siga, per la manera que siga, ha entrat per Autoindefinits, que va ser la primera proposta que entrà. Clar, després, a més, la van emetre en TV3, i jo dic, no me puc tirar arrere, no? Vull dir, dic jo, i penso jo, jo no ho sé, però jo penso així objectivament, i dic, tindrà que recolzar això, continuar, no? La clau està també en el seu codi. Són esquetxos arriscats, o sigui, esquetxos en què molta gent diu, ai, a mi no m'agrada, vale. O m'agraden uns i altres no, dic, també està ahí. La clau també està en que n'hi ha esquetxos que són perquè l'audiència infantil i juvenil ho vegin. De moltes vegades diguem que no és per als adults, és que per a tot el públic. Hi ha que pensar, i això ho vas descobrir també en Socarrats, no? Este esquetx, això, ja, però pensa que els nanos... Té raó, que collons, és de veres. I els nanos justament són els que més arrastren per a que els majors s'enganxin a veure aquest tipus de coses. A més, es fa, el secret d'estat també, que es fa ameno, és curt i ja està. I te quedes un poc en ganes, millor. Que te'n sobre, no? Ahí està, i també part de l'èxit és que és encara que sigui com dic, una cosa extraordinària, perquè així hi ha que dir-ho així, jo per a mi deu ser una cosa normal que ni deuria ni de comentar, però no és el cas, és que és en valencià.
Jo volia preguntar-te justament sobre això, sobre com penses que sèries de televisió valenciana com A Flor de Pell o la que comentaves abans d'Herència de Sang, com han contribuït o com estan contribuint a la difusió de la llengua o a la normalització de l'ús social del valencià?
Jo penso que contribueixen i està molt bé, perquè estem en procés de desenvolupar i de descobrir i de evolucionar en la llengua. Uh-huh. Vull dir, és que tenim el llenguatge tan limitat que si no és mitjançant la televisió, el teatre o la lectura, no va ser impossible. Va ser impossible, vull dir, és que... I avui en dia, a més, és que una de les coses per les que està la televisió, que jo sàpiga, si no, perdó, que he tocat el micro, que jo sàpiga, és això. La televisió naix.
Sí.
Dels objectius bàsics i classes és la llengua, no?
Sí, això està recollit en la llei de creació de televisió valenciana i tot.
Aleshores, i pensé que és important perquè cada dia vas descobrint una coseta. Jo no dic això, però tal. I també conscienciar de que hem perdut molt de llenguatge, molt de llenguatge. Sí. L'avi, mon pare ho diu moltes vegades, el seu avi deia coses que ell ja no, ja son pare ja no deia i ell no deia, però ell reconeix que sí, el seu avi sí que les deia.
Sí.
Ell deia magatzem, ell vaig al magatzem, i després el seu fill ja no ho ha dit, ja ha dit almacén, perquè així de casa, o ja, i ja està. Així diguem, diguem el metge de cabecera, però diguem la capçalera del llit. Per què? Perquè el llenguatge, quan eixes de casa, ja castellanitzat. Anem a ajudar a recuperar tot això, no?
Clar.
Perquè és molt xulo, és molt bonic i és per una llengua tan xula i tan bonica que és una llàstima. I mira que s'ho perden molts. Sí, però... Sí.
Però tu no t'ho perds perquè ets actor de doblatge, aleshores la gaudixes al màxim. I jo moltes vegades a casa, i nosaltres així mateix ens queixem que no hi ha pel·lícules doblades o hi ha poques, i després també... La veritat és que em pensa moltes vegades, aquestes persones es donen molt de suport, poc de suport, perquè sí que sé que crec que hi ha una escola de doblatge, però no sé si solament promocionen un poc més en castellà o promocionen el valencià igual o com està la cosa. I després una altra cosa, si posen una doblada la posen a les 2 del matí.
Sí, sí.
Com abans els programes que tu deies de la nau, que la fan a la una o jo què sé, quan quasi no ho pot veure ningú, no?
El doblatge és una de les coses que entren dins ja de la nostra dinàmica audiovisual, en este cas. O sigui que això, a més, a l'estat espanyol som dels pioners en el doblatge, hi ha cultura de doblatge. L'opció de veure pel·lícules en original sempre la tens. Però també moltes vegades agraeixes que estiguin doblades, depèn. Vull dir que jo ho agraeix, hi ha pel·lícules tan d'entretindre's i tal, que me les doblen, o sigui, no vaig estar ahí seguint el... llegint i tal. Bueno, respecte al doblatge en València, el doblatge pensa que ha fet molt, o sigui, es va notar molt en les sèries de dibuixos animats, per exemple. Sí. Unes èpoques en la que... I ahir els xiquets, que són els que menys vicis tenen a l'hora d'aprendre i de rebre informació, ajudava molt a que aprengueren el valencià i els anaren molt millor també en l'assignatura de valencià que tenen a l'escola i tot això. Després es va tallar una miqueta, després de sobte ja no feien sèries. Mm. Ja canviaran la programació, qui vulgui veure dibuixos animats, doncs que s'espera el dissabte pel matí i ja està. Nosaltres hem après també, com a actors, a reciclar-nos també en la fonètica. Vull dir, jo soc de Montcada i tinc una mena de fonètica i no, que no té res a veure en la del Coll. En el Coll, per exemple, sonoritzen tot i jo no sonoritzo res. Anem a buscar un poc el que és lògic, el que se fa en Televisió Espanyola, el que fan en TV3 i el que fa ara en Canal 9. Anem a un poc a unificar la fonètica. No? Després cadascú que parli de la zona que siga, per favor que no es perdi això, perquè és una realitat i ja està, tu estàs a Fort i jo sóc de l'Horta i ja està, no? Però a l'hora d'unificar, no sé, no podem, igual que en el teatre, no podem estar fent de família i tu i jo som germans i tu parles d'una manera i jo parlo d'una altra, dic, falla alguna cosa, si no hi ha algú que no està clar, no? Ja anem en contra un poc de... Per exemple, pense que les hores s'han estabilitzat, donaren una sèrie d'hores al doblatge en València, però no s'han afegit. El sector ha demanat, i ha demanat, i ha demanat, i no... I amb això ja teniu prou. Un poc l'actitud és això. Amb això ja teniu prou i ja està. De fet, que a mi em fa molta gràcia, bueno, em fa gràcia, vull dir, no fa gens de gràcia, poses punt 2 i veus moltes pel·lícules subtitulades en versió original, que està molt bé. Per què no les poseu en Canal 9? O sigui, una cosa que no m'explique. Si poseu-les també en Canal 9? Subtituleu-les en castellà, no? O en valencià, però ja que estan doblades en castellà, per què ha de ser, per què, no sé, me pareix que no està bé, per a la gent que veig a Canal 9, les pel·lícules de Canal 9, me pareix una... No sé, no acabo jo d'entendre la política aquesta. Això, en general, està limitat, les hores de doblatge estan molt limitades ara, el sector, clar, hi ha un sector que s'ha creat al voltant d'això, d'estudis de doblatge i d'actors de doblatge, que alguns som actors de teatre o de cine, altres són simplement locutors o actors de doblatge. També hi ha que dir que el doblatge, quan així comença, a qui reconeixen som és els actors. Després ja... També, i parlant abans, i perdoneu, parlant abans de l'èxit i tal, justament ara... Els actors van tindre que crear sessió i companyies per a poder fer teatre. Molt de centre dramàtic, tal, però a poc de temps no hi ha espectacles que les companyies no poden assumir. Espectacles de repartir més grans no es fan. Es fan molt periòdicament. O sigui, que és com un poc de... No s'aposta per... No s'ha apostat, així no s'ha apostat per el teatre. Aleshores, els actors hem de crear companyies. Carles Alberola, crea Albena... Ramon Moreno, Fran Català creen Posidònia, Rafa Calatayú, que és director... Ja, tots creem companyies i hem d'assumir la producció, la direcció... I és així com hem sobreviscut i hem après i hem evolucionat com a actors. Per això ara som, si som alguna cosa, és per això, com a base. I ara estem entrant en l'època de l'audiovisual. Ara està passant exactament el mateix en l'audiovisual. No, si al final, per a poder fer tele, tindrem que fer-se també productores...
Sí, sí.
I Alberola, pues, ha tingut que amb compte, tal, pues, I és el que anem a tenir que fer. Si no, així no, ens mengem un torraet. En general, així no ens mengem ni un puto torraet, em perdó. Ni un puto torraet. Si hem de depenem de la política, no sé, de les, dels organismes de dalt i tot això, així ho tenim molt, molt fotut, però sí, molt. Sí. Perquè damunt l'actitud és de que tenim unes ajudes al teatre, per exemple, i ja en tenim prou. I són molts diners, que és comparat en les floretes que fiquem així en els jardinets, no és res. Yeah. Això és una altra cosa, estic cansat de dir-ho. La gent me veu com a subvencionat. Tu eres un subvencionat, perquè la cultura... I, perdona, avui en dia està tot subvencionat. Tot, absolutament tot. I si hi ha alguna cosa que no, vale. Però la majoria de coses estan subvencionades. Mm-hmm. Ja està bé de que... No sé si hi ha una etiqueta això ja també, ja, de que el cine, el teatre, la música està tot subvencionat. I tot està subvencionat. Jo visc al carrer i està tot subvencionat. Sí, el banc, la farola, el tot està subvencionat. La policia, tot.
Josep, ara mateix esteu immersos en diferents representacions per tot el país, no? Quina valoració faries de la resposta del públic? I també ja, per acabar, m'ho dius tot a una, què estàs preparant actualment i on podem anar a veure't?
Bé, com ja sabeu, ara he estat en el Talia fins el diumenge passat, estiguem fent Gosses, al Vena Teatre, que, com ja heu dit abans, bueno, ja heu vist, vam estar així en la universitat i tal, i el públic molt bé, la situació ha estat molt bé, i ara estem de gira, començarem, avui anem a Cal, demà estarem en Onil, després en Guardamar, anem a Mallorca la setmana que ve, tota una setmana, estarem així tot el... I de teatre el que tinc és això, això és el... N'hi ha un projecte per al cara a l'any que ve, que m'ha proposat Arden, que és també companyia de Xema Cardenya, l'actor que està amb mi fent Gosses, i Juan Carlos Jarés, tenen una producció i volen comptar amb mi, aleshores Xema està escrivint, ell sí que és autor, ell sí que podem dir que és autor, no, jo no, jo ja som més actor i director, ell és actor, director, i aleshores ell seria una de les coses que faríem. I va sobre, es diu, si no canvia el títol, serà La Cena o El Sopar, i va un poc sobre el Sant Sopar i tal. Això ja ho sabreu. Ja vindrà quan toque, no? O sigui que ja no puc dir-vos res més. De moment, amb la gira de Gosses ja tenim fins a març o per ahir. I després, ara de televisió, tenim una proposta per estos Nadals. Després de Socarraig... anem a gravar, sí, 3 setmanes de A Nadal Torrons, diu que es dirà. Aleshores, si és molt recent també, doncs, ho puc ja dir perquè es va fer, no sé quan començarà ni res, però serà esta dinàmica d'esquetxos i crec que el Nadal també dona joc, no?
Sí, sí.
Bé, moltes gràcies, Josep. Ha estat un plaer tenir-te en el programa.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.
Gràcies.
Moltes gràcies, Josep, de veres. Moltes gràcies.
I ara escoltem Carpe Diem, una cançó molt ben treballada on podem descobrir nous matisos musicals.
Jo no vull tenir pressa per no arribar mai enlloc. Jo no vull tenir riquesa ni tampoc ser el millor. Jo no vull estar un dia, ni vull viure del passat. Jo no vull jutjar els altres, ni ni està pendent del demà. Tu em deies carpe diem, que el temps passa volant, que només són quatre dies. No us haurem d'aprofitar. Ja no vull anar a l'amor. Que han pensat per mi aquest any. I està pendent de les notícies. Ni tan sols dels titulars. Jo no vull viure de pressa, ni vull viure pels diners. I estar pendent de la política, ni que em diguin el que haig de fer. Carpe diem, que el temps passa volant, que només són quatre dies i els haurem d'aprofitar.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Pep Sala en aquesta cançó que parla de la importància de gaudir del moment, que també ens ha transmès l'autor, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules curtmetratge, sketch i fulletó, que, sobretot, la paraula sketch està molt relacionada amb tot el que Joan Manel Casany ens ha comentat avui. Escoltem les frases següents.
Els antecedents de la telenovel·la o fulletó televisiu són els fulletons del segle XIX, que eren novel·les que es publicaven per parts, de manera que a la fi pogueren ser relligades en un sol volum. Dilluns passat vam estar enregistrant, com a figurants, els esquetxos de la nova temporada de la sèrie amb més èxit d'aquest estiu. De segur que sabeu quin és. Si haguérem de fer un poc d'història sobre el curtmetratge, hauríem de remuntar-nos a un títol mitificat pels amants del cinema. Un chien andalou, un gos andalús. Aquest curtmetratge va ser escrit i dirigit per dos jovens que, en aquells dies, encara no havien arribat a la fama, Luis Buñuel i Salvador Dalí.
Pel que fa a la paraula curtmetratge, es refereix a la pel·lícula d'una durada inferior als 30 minuts. És interessant comentar que les sales d'exhibició comercial imposen als curtmetratges una duració màxima de 12 a 15 minuts, perquè els consideren com un subproducte de la indústria cinematogràfica. Cal recordar que no hem de dir la paraula cortometraje, perquè en aquesta àrea de vocabulari sempre solen gastar paraules directament en castellà. Pel que fa a la paraula sketch, es tracta d'un manlleu de la paraula anglesa sketch. Aquesta s'ha adaptat ortogràficament al valencià de la manera següent. Escriurem la paraula sketch amb una E inicial, seguida de S, Q, U, E, T i X. Ja la teniu? Pel que fa al significat, es refereix a una escena curta, generalment còmica i amb pocs actors, que pot estar intercalada en l'acció d'un film, d'una obra de teatre, d'una sèrie de televisió o fins i tot d'un programa de ràdio. Finalment, la paraula fulletó, en el context televisiu, es refereix a una telesèrie molt llarga i d'un to marcadament melodramàtic. Hem de recordar que en valencià no s'ha de dir culebró, sinó fulletó. I ara, per acabar, volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
Cuando llegamos al teatro, nos dijeron que una parte del vestuario se había perdido. Entonces pensamos, apaga y vámonos, ya no hay función.
De segur que la sabeu i l'heu usada, però si no és així, us la diem.
Quan vam arribar al teatre, ens van dir que una part del vestuari s'havia perdut. Aleshores vam pensar, bona nit, cresol, que la llum s'apaga, ja no hi ha funció.
Aquesta frase es diu quan es perd o desapareix una cosa en un moment que no s'espera que això ocorrega.
Escoltem una versió instrumental de l'home dibuixat, interpretada per un compositor avantguardista que no oblida les seues arrels.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Pascal Comelade interpretant aquest tema de Jaume Sisa, donem pas a l'apartat de Preguntant des de Roma.
La pregunta d'avui tracta de els estudis d'art dramàtic. Escoltem a continuació el text següent.
L'Escola Superior d'Art Dramàtic, o ESAT, de València, és l'únic centre superior per a la realització dels estudis d'art dramàtic, equivalents a una llicenciatura universitària, que hi ha al País Valencià. Té l'objectiu de proporcionar una formació tècnica i artística als futurs professionals del teatre, i com a centre públic que és, està oberta a tots els interessats a rebre informació, amb independència del seu nivell social o econòmic. Les característiques dels ensenyaments impartits a l'ESAT determinen una ràtio professor-alumne de 12 a 1 en les assignatures pràctiques i de 24 a 1 en els que combinen la pràctica amb la teoria. Aquest nombre tan restringit d'alumnes per classe, necessari des del punt de vista pedagògic, implica que cal fer prèviament una selecció de l'alumnat a través de les proves d'accés. El claustre de professors està integrat per docents especialitzats en les diferents disciplines que s'imparteixen al centre, els quals, a més, estan integrats a través de la seva tasca teòrica o creadora en l'àmbit professional del teatre. L'ESAT és també un lloc de trobada i connexió dels alumnes amb la vida teatral a través de diverses activitats, com ara conferències, trobades amb professionals, cursos i representacions. Els ensenyaments d'art dramàtic comprenen un grau únic de caràcter superior, la durada del qual és de 4 cursos acadèmics. En el primer curs, per exemple, es treballa la interpretació, l'expressió corporal, la música, la dansa i l'ortofonia, i també s'estudien matèries com la literatura dramàtica, la història del teatre i l'anàlisi de textos.
I la pregunta d'aquesta setmana és: quants cursos comprenen els estudis superiors d'art dramàtic que s'imparteixen a l'ESAT de València? Repetim la pregunta. Quants cursos comprenen els estudis superiors d'art dramàtic que s'imparteixen a l'ESAT de València? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de València, cap-vera@upbnet.upb.es. Passem ara a resoldre la pregunta de la setmana passada. Vam llegir un text que parlava dels orígens de la Universitat de València. Tot seguit us vam fer la pregunta següent. Quina és la data, dia, mes i any en què es va inaugurar l'Estudi General, és a dir, la Universitat de València? I la resposta correcta és el 13 d'octubre de 1502. Aquesta setmana la persona guanyadora és Eugeni, Alberola i Bisbal. Eugeni, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent i des d'ací no abaixem el teló, sinó que us convidem a assistir al teatre.